El president valencià Carlos Mazón ha acorralat per la gestió de la Dana. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Com més temps passa i més detalls se saben d'on era i, sobretot, d'on no era Carlos Mazón, les hores crítiques dels aiguats de la setmana passada, més dubtes hi ha sobre el paper del president valencià en tot aquest episodi, Joan Bota.
Les diverses versions i explicacions donades fins ara per Mazón i el seu equip compliquen el futur del president valencià, amb qui la direcció espanyola del PP ha evitat, de moment, tancar files.
Madrid, Paula Brujats.
Tampoc ha sortit a defensar Mazón cap dels presidents autonòmics del PP, que aquest migdia s'han reunit amb Alberto Núñez Feijóo per videoconferència, una reunió on s'hi ha connectat també Mazón, que veu com el partit no li està donant suport explícit. No hi ha ningú que defensi obertament la seva gestió prèvia a la tragèdia. De moment no volen parlar de dimissions, però tothom admet a la direcció del PP que Mazón està cada cop més acorralat.
Sobre el terreny, avui ens fixem en la situació de les persones amb discapacitat afectades per als efectes d'aquesta dana. La nostra enviada especial, l'Anna Alfonso, ens ho explicarà de seguida. I aquest migdia s'han fet 10 minuts de silenci en molts centres de treball convocats pel sindicats i en solidaritat amb les víctimes d'aquests aiguats.
Això el dia que el govern espanyol ha fet tancar un web, ayudavalencia.es, que recollia diners per les víctimes dels aiguats per sospites de frau.
I amb els efectes dels aiguats al País Valencià ocupant tota l'actualitat, aquesta nit una rierada s'han dut desenes de cotxes aparcats a la riera de Cadaqués.
Això després d'una tempesta que ha deixat més de 100 litres a la zona.
Cadaqués, Núria Peraire.
La majoria dels cotxes ja els han retirat, són una trentena, i des del matí d'ahir l'Ajuntament va alertar amb les llums taronges i algunes senyals que no sap per què és de la riera, però no en va tancar els accessos perquè no s'estava en situació de perill molt alt. A la matinada ja no van retirar els vehicles perquè no era segur.
Desenes de detinguts a Amsterdam pels aldarulls i els enfrontaments entre grups propalestins i seguidors israelians del Maccabi de Tel Aviv amb el conflicte del Pròxim Orient com a rerefons.
Els seguidors israelians es van dedicar a arrencar banderes palestines a les façanes d'Amsterdam abans d'un partit contra l'Àjax i a cridar consignes a favor d'aniquilar Palestina, i van xocar amb grups proàrabs. Israel ha enviat avions als Països Baixos per repatriar els seus ciutadans i la Unió Europea hi veu antisemitisme.
I som al novembre i això vol dir que ja tenim a tocar les dates de Nadal i, per tant, també la marató del 3CAT, sobre la qual ja tenim novetats. Estarà dedicada enguany a les malalties respiratòries. Palau Robert de Barcelona, Valèria Obereda.
Sí, des d'avui coneixem el seu lema, a ple pulmó, i ja es poden començar a fer donatius a la web de la Marató per Bizum o per transferència bancària. També avui s'estrena l'anunci que protagonitzen cantant persones afectades per malalties respiratòries.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Marc Casado debuta en una convocatòria de la selecció espanyola absoluta de futbol.
Un altre dels joves blaugranes que crida el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, en una llista on també hi són 5 catalans més: Raya, Minguesa, Cucurella, Olmo i Lamine Yamal. A més, el blaugrana Pedri Cubarsí, amb una ferida a la cara, finalment no ha entrat. Sentirem també Ancelotti, el tècnic del Madrid, que parla de la no convocatòria d'Mbappé en França i del mal moment que travessa l'equip. I també sabrem com afronta el Barça el partit de l'Eurolliga d'aquesta esta tarda amb el Baskonia.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però amb algunes complicacions localitzades, sobretot a l'AP7, on hi ha una llarga cua entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en direcció Tarragona, i això passa perquè hi ha hagut un accident múltiple en un lloc on sol passar. Hi ha un carril tallat, que també provoca retencions des de Cerdanyola en direcció Girona, tant a l'AP7 com en lateral, la B30. A la C59, cua de Santa Perpètua de Mogoda a Mollet en direcció Barcelona, i a les rondes, la ronda a dalt, lentitud i aturades entre Pedralbes i Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat, i la ronda litoral de passeig de la zona franca al Port Vell.
Tot això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Hola, bon dia.
Venim d'una setmana amb molta inestabilitat a casa nostra, amb pluges torrencials. Això s'ha acabat o encara hem d'estar pendents a les pròximes hores?
A veure, pluges generals no en tindrem. De forma local, encara aquesta tarda i vespre divendres, fins demà al matí migdia, per tant, la primera part de dissabte, d'estar pendent de ruixats, que en principi els mapes ens diuen que cauran 10, 20, 30 litres en punts de Girona i Barcelona, però ja hem vist, i marcaven 50, han caigut 100 en punts de l'Empordà. Per tant, molta precaució, perquè els ruixats poden ser forts. De fet, tenim un avís vigent fins demà al migdia, tota aquesta tarda, nit, demà matí, migdia, a l'Alt Empordà. En aquest sector, novament, s'hi poden recollir més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. La nit passada han caigut a Cadaqués 121 litres, a Garriguella n'han caigut 110, o, per exemple, també a la Tallada d'Empordà s'han acostat els 100 litres, o a Verges han superat els 120 litres per metre quadrat. Demà, doncs, al matí, amb alguna pluja, novament en aquest sector de Girona, Costa Brava, l'Alt Empordà, a la resta aguanta, variable, amb boires. Lleida, per exemple, o a la Vall de l'Ebre. I demà a la tarda algun xàfec més en punts de Girona, Barcelona, Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central. Però demà al vespre hi ha la possibilitat, alguns mapes ho indiquen, no tots, que es podrien formar també pluges intenses de més de 20, 30, 40 litres al Camp de Tarragona fins al Penedès-Garraf. Per tant, compte demà tarda-nit en aquest sector també del sud del país. Diumenge, pluja matinera a la Vall d'Aran, cota de neu 2.200 metres, i després ja preveiem sol, això sí, amb molta boira al matí.
Molt bé, doncs això és el que ens espera el cap de setmana. Per cert, que el Meteocat acaba d'informar que Catalunya ha viscut les dues setmanes més plujoses des del gener de l'any 2020. Vaja, des del Glòria. Per tant, si teniu la sensació que havia plogut molt els últims dies, les dades ho confirmen. Ha plogut
portem,
molt.
Portem 16 dies en ratxa, sí? Sí,
sí. Encara ens en falta, perquè encara hi ha sequera, però vaja, anem en la bona direcció per tal d'arreglar-la.
Molt bé.
Fins ara, Dani.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El president valencià, Carlos Mazón, cada cop està més contra les cordes per la gestió del seu govern el dia dels aiguats. La principal incògnita és on era i què feia Carlos Mazón la tarda del 29 d'octubre, durant les hores més crítiques dels aiguats. L'últim acte públic que tenia aquell dia va acabar a 3:15 de la tarda i fins 4 hores després no se'l torna a veure a la reunió del comitè de crisi. Entremig, Mazón va arribar a fer un dinar en un establiment de València, Raúl Flores.
L'últim acte públic de l'agenda de Mazón el dia dels aiguats era una trobada amb sindicats i patronal agendada de feia dies per parlar de pressupostos. Primer, el president valencià la situava a la mateixa tarda d'aquell dimarts, però tots els agents socials que siguen amb ell el desmenteixen, com explica a Catalunya Ràdio el líder de la UGT al País Valencià, Ismael Saez.
El president se llegó pues, unos minutos más tarde y nos había decir, pues, en vez de la 1:30, pues sería la 1:40 y duraría pues aproximadamente una media hora o algo más.
Y cuando se acaba la reunión,
el presidente de la Generalitat bajó en ese momento y salió del Palau.
Mazón surt del Palau i va a dinar en un establiment d'hostaleria de València, segons ha avançat la cadena SER. El seu entorn ho explica amb qui dinava i el propi Mazón la marcava com una trobada de feina.
¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? No, lo desmiento categóricamente. Fue un almuerzo de trabajo y ya está.
Mazón no torna a aparèixer fins a les 7 del vespre d'aquell dia al comitè de crisi de la Dana, que portava 2 hores ja reunit. Quan hi arriba, ja estaven plantejant enviar alertes als mòbils, com se sent en aquesta gravació de la trobada que ha recollit la SER.
Es importante que seamos los más importantes. Inmediatamente de mandar el mensaje, también se va a hablar con Apunt, la televisión pública, para que mande ese mensaje, sí. Se difundirá a través
de... A les 6 parlaven d'enviar alertes, ara ho escoltem, però les autoritats valencianes no ho acabarien fent fins a 2 hores després, amb moltes de les poblacions ja inundades. Per tot plegat, l'oposició demana que s'assumeixin responsabilitats. La ministra Diana Morán és la cap de files dels socialistes valencians en declaracions a Ràdio Nacional.
Yo en determinadas decisiones o no decisiones que algunos no han tomado, pues seguramente no me hubiese podido levantar del suelo.
Compromís i fins i tot l'extrema dreta de Vox, fins fa poc socis d'Amazon al govern valencià, també li reclamen explicacions i que assumeixi responsabilitats.
Doncs sobre les conseqüències polítiques de tot plegat, el punt d'atenció ara mateix és la seu del Partit Popular a Madrid. Ha acabat fa només uns minuts la reunió per videoconferència entre Alberto Núñez Feijóo, Carlos Mazón i la resta dels presidents autonòmics del Partit Popular. La primera des de la crisi de la Dana, mentre el partit sospesa si deixa caure el president valencià. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Bon dia. La direcció del PP ha intentat escenificar unitat avui amb aquesta reunió. Les imatges que ha difós el partit s'hi veu un Carlos Mazón somrient, s'ha connectat per videoconferència des de València i ha donat explicacions pels aiguats. Imatge d'unitat sí, però cada cop són més els barons del PP que es desmarquen del valencià. Avui, abans d'aquesta reunió, el president gallec Alfonso Rueda ha dit obertament que els càrrecs públics han d'assumir responsabilitats i avui també ha trencat el silenci Isabel Díaz Ayuso i ho ha fet per marcar distàncies amb Mazón i per demanar que no se'ls posi al mateix sac.
Lo único que pido es a los activistas que no nos metan a las administraciones, por lo menos a las que no estamos en esto, en conflicto alguno. Llevan semanas intentando involucrar a Ayuso Valencia, Madrid Valencia. Me parece insensato.
Estem pendents ara, Òscar, que la direcció del PP informi del contingut de la reunió d'aquest migdia. El partit fa molts equilibris per no desautoritzar Mazón en públic, però és significatiu i molt que ningú defensa tampoc la gestió que va fer prèvia a la tragèdia. Diu el PP que ha de ser Mazón qui expliqui on era i què feia durant les hores prèvies als aiguats. La direcció és conscient que Mazón està cada cop més acorralat i ara mateix a Madrid ningú vol donar la cara pel president valencià.
I si encara hi havia poca polèmica, l'actuació de la Unitat Militar d'Emergències, la UME, el dia de la Riuada, també ha entrat en la guerra de relats entre el govern espanyol i la Generalitat Valenciana. La consellera d'Interior del govern, Mazón, va tenir sobre la taula l'oferta de desplegar els militars com a mínim des del migdia del Dia dels Aiguats, malgrat que ahir ho va negar en declaracions a Apunt. Avui ha tornat a sortir el cap de la UME en roda de premsa. Seguim a Madrid, ara amb Dani Sainz de Aja. Bon dia.
Hola, bon dia, Òscar.
Ha aclarit alguna cosa, aquest cap de la UME?
Doncs el tinent general Javier Marcos ha defugit la polèmica i s'ha limitat a explicar que van estar coordinats en tot moment amb les autoritats autonòmiques. Assegura que ha quedat clar que l'UME va ser-hi sobre el terreny des del primer moment que van rebre la informació del govern valencià.
Por lo menos desde el punto de vista de la UME, lo que a mí me llegó no falló porque se informó en tiempo oportuno todo lo que se pudo. Y la relación entre los organismos de la Comunidad Autónoma de Valencia y el Ministerio de Interior fue perfecta y se actuó de forma coordinada.
El cap de la Unitat Militar d'Emergència ha reconegut que li dol que es digui que no han arribat a tot arreu perquè, diu, han hagut de prioritzar tasques com la recerca de desapareguts. De fet, diu, la dana del País Valencià ha estat d'una magnitud que ningú podia preveure, però que, malgrat això, la informació que van rebre va ser la correcta.
I mentrestant es manté la recerca dels desapareguts amb 2.300 bombers i 8.000 militars sobre el terreny. Segons l'últim balanç del Tribunal Superior de Justícia de València, el nombre de desapareguts ha baixat ara fins als 78. Però la xifra oficial de morts continua sent de 211. És la que va anunciar dissabte el president espanyol Pedro Sánchez i que no s'ha actualitzat des de llavors. Ara, l'operatiu de recerca se centra sobretot a la llera del riu Magre, a la Rambla del Pollo i a la costa, entre les desembocadures del Túria i del Xúquer. I també al Parc Natural de l'Albufera, on els equips treballen les 24 hores amb un georradar per cerques a grans profunditats, Miquel Jarque.
Paiporta, Catarroja i Massanassa, a l'Horta Sud i Xiva, a la Foia de Bunyol, són els quatre municipis més afectats per la dana, on la unitat d'emergències de l'exèrcit espanyol ha fet més actuacions. Així ho ha detallat el cap de l'UME, Javier Marcos.
Paiporta és la localitat en la que mayor número de actividades estamos desarrollando. 88 actividades, 17 actividades de achique de agua y lodos. En Catarroja están en curso 51 actividades de achique de agua, lodos, búsqueda y rescate, reconocimiento aéreo, reparto de alimentos. Chiva, por ejemplo, le puedo decir que llevamos 33 actividades.
I en paral·lel a aquestes feines de rescat, s'han detectat alguns casos d'infeccions, sobretot gastrointestinals, com a conseqüència de l'aigua contaminada estancada.
És el que ha assegurat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio el director general de Salut Pública del Ministeri, Pedro Gullón. De moment són casos lleus, però ha dit que cal estar alerta.
Se producen casos, lo que pasa que todavía no, desde luego no hemos conseguido detectar una gran acumulación de casos en sentido de problema de salud pública, sobretot gastroenteritis leves, però tenemos que seguir vigilando día a día. Que no hayan pasado hasta ahora no significa que no vayan a pasar en los próximos días o en las próximas semanas y para eso, bueno, junto a la gente de Generalitat, por supuesto, todo el rato, hemos montado el sistema de vigilancia.
Segons les autoritats sanitàries, els cadàvers que encara no hagin estat localitzats no són un problema d'infecció, però sí l'aigua. I ha detallat que els principals problemes sanitaris que pot comportar els talls a les ferides són les principals entrades d'infeccions, però també preocupa la possible proliferació de mosquits en tota l'àrea afectada.
I mentrestant, centenars de persones amb discapacitat que viuen en les zones arrasades per la Dana estan tenint aquests dies moltes dificultats per enfrontar-se a la situació. Són les persones amb problemes de mobilitat, però també moltes altres discapacitats, i diverses entitats els estan ajudant sobre el terreny, casa per casa. Des de Paiporta, enviades especials Matilde Seoane i Anna Alfonso, bon dia.
Bon dia, Òscar. Aquí a Paiporta i altres pobles de l'Horta Sud, molts voluntaris van casa per casa per ajudar les persones amb discapacitat. Les entitats recorden que moltes persones amb mobilitat reduïda viuen precisament en plantes baixes, les més arrasades per la Dana. És el cas de la Montse, que és una veïna de Picanya.
Se va omplir la casa pues, fins al genoll i clar, pues, una de les coses que... una de les pèrdues, que en este cas són les meves cames, és la cadira de rodes.
Un altre cas és el de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, que necessiten ajuda, per exemple, a l'hora de fer tràmits. O les persones sordes, que en molts casos van quedar completament incomunicades amb la Dana. Ho explica la presidenta de la Federació de Persones Sordes, Carolina Galiana.
Les línies telefòniques sí que funcionaven, però clar, per a contactar amb persones sordes cal fer-ho per videocridada o per WhatsApp. Altre cas és el d'un xiquet sord amb implant coclear, que va perdre la bateria i el carregador de l'implant, i que, a més, degut a la humitat de l'implant, no podia escoltar correctament.
Es calcula que a la zona més afectada, aquí a l'Horta Sud, hi viuen 450 persones sordes, i d'aquestes, la Federació n'ha pogut atendre unes 150.
Una altra qüestió de salut que preocupa són els efectes psicològics del desastre en els ciutadans de les zones afectades, però també en voluntaris i en personal d'emergències. Per això, equips de psicòlegs treballen a primera línia per atendre les persones de més risc. Enviada especial a Catarroja, Mònica Mas.
Bon dia, Òscar. Tot i que ja fa més de 10 dies que la Dana va arrasar a Catarroja, l'impacte emocional és encara molt visible. Els seus ciutadans acusen l'esgotament físic, però també la tristesa de tot el que han perdut. Un equip de psicòlegs del Centre d'Emergències de l'Ajuntament de Barcelona estan atenent, en coordinació amb els serveis socials de Catarroja, cada dia porta a porta, situacions emocionals de persones que han perdut familiars, que han perdut la casa i el negoci, per tant, el seu modus de vida, o que han escapat d'ofegar-se quan l'aigua ha entrat a casa seva. La Merche Cuesta és psicòloga d'aquesta unitat.
Ens hem trobat una senyora que, mentre parlaven amb ella, li han comunicat telefònicament que acabaven d'identificar el cos del seu marit. Hem trobat una senyora gran, molt apenada, perquè tenia una desapareguda, una filla desapareguda. Hem fet l'acompanyament, ajudar-la una mica a pair i a sostenir els temps que vindran.
En aquests casos, ens explica com se'ls acompanya.
Doncs escoltem aquí i ajudem a baixar la culpa. Això no podies canviar, no podies preveure, no podies fer més. No? Vull dir, canviem una mica el relat, però el canviem no dient-li, escoltant-lo i fent-li veure. No? I en aquest moment, on estaves tu? Què hagués passat si haguessis baixat a ajudar? Hauria mort. Ai, potser ja vas fer bé de no baixar.
També alerta que els pròxims dies es veuran més quadres d'estrès posttraumàtic, perquè les imatges de les destrosses cada cop que surten de casa, les olors del fang o el simple soroll de l'aigua pot fer retornar sensorialment el dia de la riuada amb quadres d'ansietat.
I fora del País Valencià, les mostres de condol se succeeixen des que va passar la tragèdia. Aquest migdia, alguns centres de treball a diverses ciutats han aturat l'activitat uns minuts, convocats pels sindicats i també per les patronals, Mireia Sala.
Un gest de solidaritat amb les víctimes que ha anat acompanyat de la petició que les ajudes econòmiques de les administracions s'ampliïn i arribin aviat. A Barcelona també s'ha fet una concentració a la plaça Sant Jaume. Javier Pacheco és el secretari general de Comissions Obreres.
A un paquet de protecció que encara el govern no ha aprovat i que fem un emplaçament perquè de manera ràpida i immediata aquest escut social que reivindiquem des de les organitzacions sindicals es posi a l'abast de les persones afectades el més aviat possible.
Doncs precisament dilluns hi haurà un Consell de Ministres extraordinari per aprovar noves mesures centrades sobretot en l'àmbit laboral.
S'ampliaran les causes per tenir dret a un permís de feina retribuït i seran per un temps indefinit. També s'estendran els casos en què no es poden fer acomiadaments. Ho ha explicat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, a Televisió Espanyola.
Multitud de causes de permisos retribuïdos van a percibir i a cotizar por trabajo efectivo como si no hubiera pasado nada. No van a tener que recuperar esos días. Sencillamente tienen que tener una causa, las causas son múltiples y se les va a mantener en su integridad el salario y sus cotizaciones.
Alhora es desplegaran crèdits per a famílies i empreses amb condicions avantatjoses que es concretaran dilluns.
I encara sobre l'ajuda i la solidaritat. El govern espanyol bloqueja una web d'ajudes als afectats de la Dana de València perquè té indicis de frau. El Ministeri per la Transició Digital ha aturat cautelarment l'activitat de la pàgina web ajudavalencia.es després d'una denúncia presentada a la Policia Nacional. Al web es feien peticions de donacions per ajudar els afectats pels aiguats a través de la criptomoneda Bitcoin, però hi ha indicis que tot plegat era una estafa i que la pàgina gestionava de forma fraudulenta totes aquestes donacions. I ja que parlem d'aiguats, l'Ajuntament de Cadaqués, a l'Alt Empordà, està acabant de retirar els vehicles que l'aigua ha arrossegat per la riera. Durant la matinada ha plogut amb intensitat allà, han quedat afectats una trentena de vehicles i no hi ha, afortunadament, cap ferit. Des d'ahir al matí, de fet, l'Ajuntament de Cadaqués ja va alertar de no deixar-hi els cotxes, però no hi va tancar el trànsit perquè no estaven en situació de perill gaire alt. Anem cap allà, Unitat Mòbil, Pep Lluís Blasquez i Núria Peraire.
Hola, bon dia. La grua ja ha retirat la majoria dels cotxes de la riera. També va parpadejant la llum vermella que indica que no es pot aparcar. Hem parlat amb una veïna que hi va deixar el cotxe ahir. Cap a les 4 de la matinada, uns amics la van alertar de la riuada, però ja no va poder fer res.
M'han dit que els semàfors d'aquí, aquesta entrada, estaven ja en vermell, el que passa que la riera té més d'una entrada i només hi ha semàfors en aquesta. Ningú dels que vam aparcar vam entrar per aquesta. No s'ha vist, no s'ha avisat tampoc pel mòbil, ni per xarxes socials, ni res, per tant, ha passat el que ha passat.
L'alcaldessa Pia Serinyana ens ha explicat que des del matí van alertar amb la llum taronja i senyals en algunes entrades de la riera que no es podia aparcar, però no hi havia senyals a tots els accessos.
Quan tenim l'alerta vermella, sí que amb la grua travem els cotxes, però aquesta vegada amb l'alerta taronja, al haver-hi les senyals, van pensar que ja n'hi havia prou. I després sí que quan han sigut les dues hem començat a mirar les matrícules, hem de trucat a Mossos, mirar les matrícules que eren els propietaris, però hem valorat que era pitjor avisar-los perquè encara era més perillós de que vinguessin a treure el cotxe.
La forta pluja sobretot es va produir a la zona del Puig Paní i va baixar per la riera. A alguns locals els ha entrat un pam d'aigua.
Passant 6 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Una pausa i de seguida més coses a banda dels aiguats.
Catalunya migdia.
A Carrefour anem de promo en promo, amb les millors ofertes com la banana per només 99 cèntims al quilo o la costella de porc d'origen Espanya a 4,99 € al quilo. Fins a l'11 de novembre als hipermercats, Market, Web i App. Vàlid a la Península i les Balears. Carrefour.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda Ponés.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan Ponés. Finançant a Mersa i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Necessites un parell de dies de descans?
Sí, si us plau.
Concedits! Només el 8 i 9 de novembre gaudeix del teu descans al Corte Inglés i Hipercor amb un 15% de regal per les teves compres amb matalassos i bases.
Per les pròximes compres de tèxtil, llar i descans i pots finançar fins a 12 mesos.
Només al Corte Inglés i Hipercor.
Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions al departament o al Corte Inglés Ponés.
Durant l'eclipsi es fa de nit per treure a la llum les millors històries.
Andreu Buenafuente, Abril Zamora, Carlos Cuevas i Victoria Luengo.
Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
Nous capítols de l'Eclipsi, amb Roger Escapa.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts, 2 quarts. La victòria de Donald Trump a les eleccions dels Estats Units fa accelerar el pla per millorar la competitivitat de l'economia europea. Enmig de la incertesa per una possible guerra comercial amb els Estats Units, l'expresident del Banc Central Europeu, Mario Draghi, ha traslladat als líders europeus que és urgent buscar noves solucions per finançar inversions massives. Enviat especial a Budapest, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Avís de Draghi als 27. El retorn de Trump a la Casa Blanca obliga a actuar més ràpid per millorar la competitivitat de l'economia europea davant dels Estats Units i la Xina. L'expresident del Banc Central Europeu i exprimer ministre italià és l'autor d'un informe que calcula amb 800.000 milions d'euros anuals les necessitats d'inversió extra per a Europa. Els líders europeus negocien avui quines noves vies es poden acordar per aconseguir aquestes inversions massives per reforçar la defensa o la transició ecològica. Draghi creu que les decisions no es poden posposar més.
S'ha convertit en més urgent després de les eleccions als Estats Units. No hi ha cap dubte que la presidència de Trump suposarà una gran diferència en la relació entre els Estats Units i Europa. No només en el sentit negatiu, però certament ho hem de tenir present.
Ma certamente noi dovremmo prenderne atto.
Draghi reclama com una de les mesures l'emissió de deute comú, un debat divisiu entre els 27 que previsiblement farà que de moment la declaració de Budapest que es negocia per avui es limiti a dir que caldran nous instruments pel finançament de l'economia europea.
I la Xina també anuncia nous antídots per rellançar la seva economia i immunitzar-se davant la nova etapa de Donald Trump al capdavant dels Estats Units. Avui les autoritats xineses han anunciat un pla enfocat sobretot als seus gravíssims problemes d'endeutament local. Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. Amb la tornada de Donald Trump a la Casa Blanca, la Xina tem una major conflictivitat comercial. Un segon mandat de Trump que li arriba a Pequín en un moment econòmic baix comparat amb el primer assalt. Per tot plegat, la Xina ha anunciat el que qualifica de pla més ambiciós dels últims anys per bescanviar l'ingent deute ocult dels governs locals i provincials. 6 bilions en B de yuans, uns 778.000 milions d'euros, per donar-los aire i mirar de rellançar així una economia que es desaccelera pel pes mort del sector immobiliari, l'atur a l'alça, el consum apàtic i la deflació. La mesura vol reduir els riscos sistèmics d'un deute impagable que s'ha anat multiplicant durant anys. Les autoritats diuen estaran vigilants. Sentim el ministre de Finances, Lan Foan.
El Ministeri de Finances continuarà mantenint una tolerància zero i una alta pressió regulatòria i investigarem i castigarem els responsables de tot deute ocult nou que descobrim.
El pla, que s'aplicarà en 3 anys, s'afegeix a múltiples mesures per reactivar l'economia que s'han anunciat les últimes setmanes i Pequín assegura que encara té marge fiscal.
Aliè, com a mínim aparentment als moviments d'Europa o de la Xina, Donald Trump comença a dibuixar el seu futur govern. I d'entrada, l'arquitecte de la campanya electoral, que l'ha tornat a portar a la Casa Blanca, i tindrà un paper protagonista. Enviada especial a Washington, Cèlia Cernadas, bon dia.
Bon dia. Falten encara 73 dies per a la presa de possessió, però Donald Trump ja està fent els primers nomenaments. Susie Wiles serà la primera dona que ocupa el càrrec de cap de gabinet de la Casa Blanca. Wiles està responsable de la campanya que ha conduït Donald Trump cap a una victòria absoluta. Ha guanyat amb vots electorals i, per primer cop, amb vot popular, amb un marge de gairebé 5 milions de paperetes respecte a Kamala Harris. La resta de noms, de moment, són especulacions. El senador d'origen cubà, Marco Rubio, podria ser el secretari d'Estat i responsable de la política exterior dels Estats Units en dues grans guerres obertes. De fet, amb els rerefons del conflicte de Gaza i el Líban, Trump ha rebut vot tant de la comunitat arabo-musulmana com de jueus conservadors. Les coses, doncs, ja es mouen a l'entorn Trump, però el president continua sent Joe Biden, que en un discurs des de la Casa Blanca ha garantit el traspàs pacífic de poder, a diferència del que va fer Trump fa 4 anys. Biden, a més, ha volgut calmar els ànims i infondre esperança als seus votants.
You can't love your country.
No pots estimar el teu país només quan guanyes. No pots estimar el teu veí només quan hi estàs d'acord. I hem de baixar la temperatura. És una qüestió d'integritat del sistema electoral americà, que és honest, just i transparent. I s'hi ha de confiar, guanyis o perdis.
La monumental derrota de Kamala Harris és també un fracàs de Joe Biden, però Biden passarà a la història com l'únic candidat demòcrata que va aconseguir guanyar Donald Trump.
D'altra banda, la Unió Europea condemna els enfrontaments que hi va haver ahir a la nit a Amsterdam entre joves propalestins i seguidors israelians del Maccabi de Tel Aviv i els qualifica d'antisemites. La policia ha fet un balanç provisional de 5 ferits i 62 detinguts, 10 dels quals han quedat sota custòdia. L'alcaldessa d'Amsterdam ha reforçat les mesures de seguretat i ha prohibit les manifestacions fins a nova ordre. La xarxa va plena, però, de vídeos dels fets que s'han fet virals ràpidament, Eva Pineda.
Sí, vídeos que mostren com grups d'encaputxats persegueixen, colpegen i insulten els seguidors israelians amb àudios com aquest.
That's Palestine! That's Gaza, motherfuckers! That's Gaza!
Agressions alimentades per uns vídeos previs al partit Ajax Maccabi que mostren els israelians entrant al metro cantant consignes a favor de guanyar la guerra a Gaza i esclafar els palestins. Agressions que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, considera actes d'antisemitisme i que l'alcaldessa d'Amsterdam, Femke Halsema, li han recordat la persecució dels jueus abans de la Segona Guerra Mundial.
Tinc molt clar que això ens porta records d'agressions, pogroms del passat, i que això passi a Amsterdam és insuportable i indigerible. Ahir a la nit no només van resultar ferides persones. La nostra història, la història de la nostra ciutat, ha estat profundament danyada.
Israel ha enviat el cap de la diplomàcia a Amsterdam a més de dos avions que ja han repatriat els fans del Maccabi. No està confirmat si entre els seguidors hi havia militars israelians de permís, però les forces armades han prohibit tot el seu personal que viatgi als Països Baixos fins a nou avís.
I aquest matí ha arribat a Albània el segon grup de migrants que Itàlia envia a centres de deportació d'aquest país. El govern de l'ultradretana, Giorgia Meloni, insisteix així en el seu polèmic pla migratori, tot i que el mes passat la justícia italiana li va tombar, Alba Barbosa.
Són un grup de 8 persones d'Egipte i Bangladesh rescatades aquesta setmana al Mediterrani. No han arribat a trepitjar Itàlia. El govern de Meloni les ha traslladat als centres de detenció d'Albània que gestionen les autoritats italianes perquè tramitin des d'allà les sol·licituds d'asil. Aquest és el segon intent de Meloni per externalitzar aquesta gestió a un país de fora de la Unió Europea després que fa 3 setmanes hi envies un primer grup de persones, també d'Egipte i Bangladesh. Aleshores, un tribunal italià li va ordenar que no podien ser deportades a Albània perquè els seus països d'origen no eren segurs. Una resolució que critica la primera ministra Giorgia Meloni.
Després de llegir algunes sentències, correm el risc de trobar-nos amb una realitat en la qual no hi hagi països segurs. Com he dit moltes vegades, això soscava qualsevol possibilitat de governar la migració i aturar la migració il·legal massiva. Així que sí, aquesta és una part del debat en la qual trobo molta solidaritat.
Per esquivar el revés judicial, Meloni va aprovar un decret llei expressament per blindar el llistat de països que Itàlia considera segurs. Caldrà veure ara si la justícia ho avale o li torna a qüestionar.
I una cosa més abans de la publicitat. Quan estava a punt de tornar-se a tancar, es reactiva el cas per l'assassinat fa 23 anys a Sabadell, al Vallès Occidental, d'Helena Jubany. La policia científica ha trobat restes d'ADN a la roba de la víctima que incriminarien un dels dos investigats actualment. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Es tracta de Santi La Iglesia, que era parella d'una de les sospitoses inicials, Montse Careta, que fa anys es va suïcidar a la presó. Segons ha difós la família de Jubany aquest matí, la policia científica del cos de la Policia Nacional, amb tecnologia molt sofisticada i que no s'havia emprat mai abans en el cas, ha apuntat l'alta probabilitat que les restes d'ADN localitzades al jersei de la víctima corresponguin a La Iglesia, per l'elevat nombre de coincidències. En canvi, no s'han trobat mostres de l'altre investigat, Xavi Jiménez, nòvio de Jubany en el moment del crim. Les restes analitzades, tant de les sabates com del mitjó i d'altres peces de roba de la víctima, no han aportat cap resultat concloent. Aquest informe ara ja és al jutjat. Fins ara, els anteriors informes d'ADN fets amb tècniques més precàries no havien aportat aquest tipus de resultats.
Passant 2:58, fem una pausa i de seguida la cultura.
Migdia. A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Arriba al Liceu. La Forza del Destino. La gran tragèdia de Verdi. Quan desafiar el destí no és una opció. Del 9 al 19 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb continguts per a totes les edats.
Perquè quan tinc una senyora de 118 anys com jo...
És quasi de la meva quinta.
No,
i uns oients que saben anar pel món.
Anglès d'Estats Units o Reino Unit? S'entenia bé. Pues d'Estats Units.
Amb col·laboradors que invoquen fórmules secretes.
Doncs per màgia potaja...
I uns convidats que es queden sense paraules.
És molt impactant, este titular.
Doncs sembla que hem impactat, sí, sí, que ha caigut de la cadira.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un equip que vols el líder, un equip que vols el número 1.
De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Elisenda Carol.
Te respeto, te admiro.
Si està bé a la tarda.
Catalunya migdia.
T'has preparada? Agafa aire i respira.
Sí.
Aquest que sentim és l'anunci de la marató de 3CAT d'aquest any, dedicada a les malalties respiratòries, amb el lema A ple pulmó. Avui es comença a emetre, quan falta prop d'un mes perquè es faci la marató el dia 15 de desembre. Barcelona, Valèria Obereda.
Malalties respiratòries que no donen treva als pacients, com explica el director de la Fundació de la Marató, Lluís Bernabé.
Pensem la poca qualitat de vida que tenen les persones enganxades amb un respirador artificial. Ni més ni menys que 200.000 persones. Respiradors artificials de dia i de nit.
Una de cada quatre persones a Catalunya en té una i en la meitat dels casos és una malaltia crònica. No respecta edats, pot afectar qualsevol persona. És la segona causa d'ingrés hospitalari i la tercera causa de mortalitat al nostre país. Sentim la doctora Carme Monasterio, presidenta de la Societat Catalana de Pneumologia.
Cada hora estaria morint una persona per una malaltia respiratòria, és a dir que són malalties que tenen un gran impacte.
L'afavoreixen la contaminació i el canvi climàtic. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha destacat com intentar combatre-ho.
Totes les persones, des de la finestra de casa nostra, hauríem de veure com a mínim 3 arbres, no? I deien, i com a mínim a 300 metres hauríem de tenir un parc, i el 30% del nostre barri hauria de ser verd.
El tabac seria un altre enemic a combatre. Un 23% de la població és fumadora i molts són joves.
Els nanos que fumen són molts encara. I no només és el problema del tabac, sinó també la falsa confiança que inspira a les cigarretes electròniques i als vapejadors, que també són dolents.
Roger Escapa i Albert Tom dirigiran el programa del dia 15, però des d'avui ja es poden fer donatius a la web de la Marató amb Bizum al 33333 o per transferència bancària.
I avui és divendres, això vol dir que hi ha estrenes.
El meu nom és Enric Marco Batlli, però quan vaig entrar al camp de concentració de Flossenburg, no vaig ser mai més l'Enric.
Avui arriba als cinemes això que sentim, Marco. És la història de com es va desemmascarar Enric Marco, el president de l'Amical Mauthausen, que va falsejar el seu passat en un camp nazi. És l'estrena destacada de la setmana. Un Marco que arriba als cinemes de tot l'estat en versió original subtitulada, és a dir, a cap cinema fora de Catalunya s'han doblat els diàlegs en català. Per tant, podran sentir l'esplèndida actuació d'Eduard Fernández interpretant aquest personatge real que va enganyar tothom, però que al mateix temps va donar més projecció que mai a aquesta organització. Dirigeixen Aitor Arregui i John Garaño, coneguts per Jandía, el film que va triomfar als Goya del 2017 amb 10 estatuetes. Però a banda de Marco, també s'estrenen altres produccions espanyoles, com ara la comèdia Amanece en Samaná, amb Lluís Tosar, la terrorífica Anatema, amb Leonor Walding i Pablo Derqui, i el debut a la direcció de Carolina Àfrica, Verano en Diciembre, que compta amb Carmen Machi, amb Bárbara Leni i Victoria Luengo. Però també hi ha una estrena destacada pel públic infantil i aquesta en versió en català.
Quan algú explica una història, crea tot un món.
És Harold i el llapis màgic, una pel·lícula d'aventures fantàstica en què el protagonista pot crear tot el que vulgui amb aquest llapis, un poder que no sempre anirà a favor seu. A més, a la cartellera arriben El mètode Knox, un thriller de Michael Keaton, La cocina, un drama mexicà sobre immigració, i El àngel de los pobres, sobre l'abat Pierre, un sacerdot francès, membre de la resistència que va fundar el moviment Emmaús. I encara més cinema, perquè pel·lícules de terror que s'han vist en festivals com ara el de Cannes o el de Sitges es podran veure a partir d'avui al Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei. S'hi presenten 114 pel·lícules entre llargs i curtmetratges de més d'una trentena de nacionalitats diferents. Entre les novetats hi ha el Premi Honorífic d'enguany per Montse Ribé, artista d'efectes especials amb una extensa trajectòria professional al costat de cineastes com Juan Antonio Bayona o Pedro Almodóvar. Montse Pujol.
L'espot del festival homenatge a la matança de Texas i és el tret de sortida de les projeccions de terror al Teatre de la Penny de Molins i d'una petita part online a través de Filmin. Entre les pel·lícules que es podran veure aquests dies hi ha 4 premiers mundials, 3 estrenes a l'Estat i 5 de catalanes. Glòria Massana i sots directora del festival.
Una altra cosa destacada és que la programació inclourà alguna de les pel·lícules de terror més premiades de l'any, començant pel Baño del Diablo, que fa poc va guanyar el Festival de Sitges, seguint per La Substància, que recuperem i que va guanyar el premi al millor guió a Cannes.
L'equip de l'Instinto, que és un thriller psicològic, està protagonitzat per Javier Pereira i Eva Llorac, seran presents al festival.
I una cosa més, un dels 7 pecats capitals, la gola, dona nom al nou projecte teatral d'Oriol Pla i de Pau Matas. Després de l'èxit de Travi, en què reivindicaven el circ, ara volen reflexionar sobre el consum compulsiu. El muntatge l'han presentat conjuntament al Festival Temporada Alta i al TNC. Barcelona, Marta Vives.
Oriol Pla torna a fer gala dels seus dots interpretatius per plantejar un monòleg de creació pròpia que és una barreja de textos, dansa, circ, clown i slapstick. Com ha dit Pau Matas, una manera de tornar a l'essència.
És un tio en escena, són idees doncs, molt essencials que ens connecten bastant amb aquest principi de la nostra relació.
I la posada en escena agafa per títol un dels 7 pecats capitals, la gola, per parlar dels vicis dels temps actuals, del consum compulsiu i d'altres mals d'una societat sobreexcitada i insensible al dolor, com ha explicat Oriol Pla.
He treballat la gola com una conseqüència a la por i la frustració de no saber sostenir el buit.
Per Oriol Pla i Pau Matas és una tragèdia capgirada per l'art del pallasso, perquè la gola, diuen, impedeix qualsevol canvi i evita la rebel·lió.
En una societat on s'ha substituït la relació per la connexió i la narració conjunta per la informació, el pallasso, d'alguna manera, no té límits, no té fronteres, no?
L'espectacle s'estrenarà els dies 15 i 16 de novembre al Festival Temporada Alta i estarà en cartell a la Sala Petita del TNC del 28 de novembre al 22 de desembre.
Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Marc Casado debutarà amb la selecció espanyola absoluta.
Un jugador més del Barça de Hansi Flick que veu recompensat el seu gran rendiment aquesta temporada.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Marc Casado està sent un dels jugadors revelació d'aquesta temporada del Barça, titular indiscutible per Hansi Flick, que ha passat el que tard o d'hora s'esperava, que Luis de la Fuente el convoqués amb la selecció espanyola absoluta, Ramon Salmurri.
La temporada de Marc Casado, que s'està consolidant a l'11 titular del Barça, a les ordres de Hansi Flick, no ha passat desapercebuda per la selecció espanyola. Luis de la Fuente l'ha convocat per primera vegada amb l'absoluta i és una de les grans novetats de la llista.
Pero es todo gracias a su capacidad, a su confianza, a su empeño, a su profesionalidad, a su talento. Es que es un futbolista muy bueno, que hay futbolistas que necesitan de esa exigencia máxima para que saquen lo mejor de ellos mismos. Seguramente, si no lo hubieran puesto en su club ante esta exigencia máxima, no hubiéramos pensado o valorado tanto su capacidad.
Una llista on, com a novetat, Laia destaca el retorn de Dani Olmo després de l'absència a la darrera convocatòria per lesió. La convocatòria hi són també els blaugranes Lamine Yamal i Pedri. De la Fuente ha lloat el treball que fa el Barça amb el planter en una llista en la que no hi ha cap jugador del Real Madrid. I tampoc hi és Pau Cubarsí. El tall a la cara que es va fer contra l'Estrella Roja ha estat determinant perquè el seleccionador decidís no comptar amb ell. No oblidem que Cubarsí no està descartat per jugar diumenge a Noeta. De fet, fins demà no es decidirà si juga o no, sabent que el jugador se sent en condicions per fer-ho.
Pau tenia una herida molt important, 9 punts, con cierta profunda, no merecía la pena. Siempre hemos dicho que cuidamos la salud de los futbolistas y Pau pues tiene que tener unos días, bastantes días, hasta que le cierre la herida, hasta que se quiten los puntos y entendimos que no era lugar de correr ni asumir ningún riesgo.
De la resta de la llista de convocats, Òscar Mínguez, David Raya i Marco Corella com a futbolistes catalans i en una llista que servirà per enfrontar-se a la selecció de Dinamarca el 15 de novembre a Copenhagen i contra Suïssa tres dies després a Tenerife. Recordem que la selecció espanyola ja està classificada per la següent fase de la Nations League. I per cert, a la llista de la selecció espanyola sub-21, Santi Denia ha comptat amb el blaugrana Pablo Torre.
Doncs, a banda dels internacionals que aniran amb Espanya, quatre blaugranes més marxaran amb les seleccions i destaca Pau Mora el retorn de Frenkie de Jong.
Sí, Ronald Koeman ha tornat a comptar amb el migcampista culer 14 mesos després de l'última vegada que va vestir de taronja. La lesió que va patir el clàssic de la temporada passada el va deixar fora de l'Eurocopa i fins ara l'extècnic del Barça no l'havia seleccionat. Els altres convocats són Robert Lewandowski, que lidera una llista de Polònia que ara mateix és fora de la fase final de la Nations League, Rafinha, que serà amb el Brasil en els partits contra Venezuela i Uruguai de la classificació del Mundial, i Jules Koundé, que està present a la llista de França, a diferència d'Mbappé, que, com us vam dir ahir, no hi és.
Doncs precisament d'Mbappé n'ha parlat Ancelotti. De fet, avui el tècnic del Madrid, Carlo Ancelotti, ha hagut d'afrontar una roda de premsa d'aquelles típiques d'entrenador qüestionat, amb preguntes sobre per què el Madrid no rutlla el seu futur a la banqueta, el baix rendiment de les seves estrelles i, evidentment, també Marcos García sobre Mbappé.
Sobre Mbappé, diu Ancelotti que ell no ha d'entrar en el fet que Deschamps no el porti en França, que ho ha de respectar i explica que el francès està tocat perquè les coses no rutllen al Madrid.
Mbappé està bien, motivado, hundido como todos, motivado para sacar adelante este momento.
Enfonsat, ha arribat a dir Ancelotti, com acabem d'escoltar. Demà el Madrid juga contra l'Osasuna al Bernabéu i diu Ancelotti que han trobat la fórmula per arreglar els problemes de l'equip.
Pensamos de haber encontrado la solución. Obviamente, esta es toda teoría. Después hay la práctica, hay que actuar mañana intentando de sacar una versión distinta de la de los últimos partidos.
De fet, li han arribat a preguntar a Ancelotti si, vist com estan en aquesta temporada, es penedeix de no haver acceptat la proposta per ser seleccionador del Brasil.
Me hace reír. Gracias por darme la oportunidad de reír. No es el momento para reír. No me arrepiento de nadie. Sigo disfrutando todos los días que paso aquí en Valdebebas.
Abans de riure amb aquesta pregunta, Ancelotti diu que no és el moment de parlar de fitxatges, però tocarà fer-ho més endavant.
A Girona també pendents de les llistes de les seleccions i, finalment, Eduard Solà, Sigankov, que no viatja per jugar amb Ucraïna.
Primer el van incloure a la llista de convocats, però avui l'han alliberat per la lesió muscular que encara té i que també li impedirà jugar amb el Girona diumenge a Getafe. Avui Mitchell ha dit que no recupera cap jugador i que és millor esperar després de l'aturada per fer tornar, per exemple, Sigankov i Solís, que ja fa dies que tenen opcions de reaparèixer. Mitchell ha dit aquesta setmana que l'equip no té l'energia que ell voldria perquè la majoria de jugadors acumulen molts minuts i que per recuperar-la necessiten descans.
Descansen només. Dijous hem descansat i avui hem fet un entrenament mitja hora només i demà farem un prematch curt per agafar una mica d'intensitat perquè els jugadors anímicament han de estar preparats per al partit i necessito que arriben en les millors sensacions. No tinc dubte que arribarem bé al partit i estic convençut que a nivell físic estem preparats per jugar el diumenge.
El Girona farà demà l'últim entrenament abans de marxar cap a Madrid. Hi haurà la llista de convocats, però gairebé seran els mateixos que van anar aquesta setmana al camp del PSV Eindhoven.
I a l'Espanyol, Àlex Kral és l'únic internacional convocat amb la seva selecció, la República Txeca, i això vol dir que la major part de l'equip estarà 20 dies sense competir perquè aquest cap de setmana no juguen el partit amb el València, que està ajornat per la Dana. Per tant, Sergi Andreu, a partir d'ara, com afrontarà l'equip aquesta aturada tan llarga i com pot condicionar això l'equip?
Doncs la situació, en efecte, que viu aquests dies l'Espanyol és força anòmala. A mig camí entre el que seria una aturada per seleccions normal i unes vacances, perquè l'equip estarà 3 setmanes sense competir. El club ha modificat alguns entrenaments, però poca cosa més. No està previst res extraordinari, com a molt un partit amb el filial a la Ciutat Esportiva la setmana que ve. Hem parlat amb Lluís Sala, que és preparador físic. Després de passar pel Girona, Sala ara pertany a l'estaf tècnic de Paulo Sousa i s'ha trobat recentment en situacions semblants. Sobre com afrontar aquestes aturades llargues, ens n'ha explicat això.
El que pot passar és que vulguis fer moltes coses perquè dius que tens molt de temps i que et puguis passar de càrrega. Jo el que faria és intentar mantenir el microcicle competitiu com si anéssim a competir cada cap de setmana. És a dir, mantenir la mateixa estructura d'entrenament setmanal com si anéssim a competir. D'aquesta manera doncs, ens assegurem que l'equip doncs, pugui arribar a les millors condicions en els propers partits i intentar, sobretot, que no se'ns acumuli molta càrrega, perquè després això doncs, ens pot ocasionar doncs, alguna lesió.
Això a la Lliga masculina, però atenció amb la jornada que ens espera a la Lliga F.
Música.
Perquè demà el Llevant Badalona rep el Real Madrid i el Barça visita l'Atlètic de Madrid. S'enfronten els quatre primers de la classificació en un dissabte decisiu en aquesta zona alta de la Lliga, Marcos.
El Llevant Badalona és el quart classificat, 14 punts a 5 del Madrid, que és tercer, un partit menys, això sí, per les blanques. Les catalanes hi arriben amb la bona dinàmica després de superar l'Osasuna a la Copa. Itziar Pinillos, migcampista del Llevant Badalona.
Parte a priori de favorito, pero se nos está viendo como un equipo revelación, se nos está viendo como un equipo que va haciendo caer las cosas mejor. Y bueno, al Madrid creo que lo primero con las ganas que vinimos, con la ilusión que tenemos por seguir sumando, por seguir arriba y principalmente pues con mucha voluntad, con mucho esfuerzo y con nuestras armas que tenemos, que al final somos un equipo bastante potente.
Així que per el Madrid és el favorit per aquell Llevant Badalona-Real Madrid de demà a les 4, tot just després de 6:45, Atlètic de Madrid-Barça. El Barça femení acaba de comunicar que té per baixa unes dues setmanes Fridolina Rolfo, una lesió a la cuixa esquerra. També és un enfrontament de segon de la Lliga F contra primer, perquè l'equip de Pere Romeu té 4 punts de marge sobre l'equip matalasser.
L'Atlético és un equip que té una bona proposta ofensiva, que té capacitat per sumar-te passes en inici i després té velocitat a dalt per atacar-te bé la profunditat. És un equip que està generant ocasions de gol, així que crec que demà és un partit de màxim nivell.
Per diumenge queda l'Espanyol femení Granada, ara mateix l'Espanyol és el tercer per la cua d'aquesta Lliga F, per tant, una victòria contra un rival com el Granada de la zona mitja de la classificació suposaria un pas endavant i guanyar en tranquil·litat per l'equip de Sara Monforte.
Fem una pausa i quan tornem...
Well, they're trying to score, they won't. They'll be happy with a 9-point win. Coach Pacino...
Una nova derrota del Madrid a l'Eurolliga, on avui juga el Barça.
Catalunya migdia.
Quin gust té el formatge d'ovella Boc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Boc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Boc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Vols viure i veure quatre volcans inaccessibles des de dins? L'Espai Cràter inaugura Cràter 360. Comencem el viatge al fons de l'oceà, ens aturem al Mont Erebus, vivim una forta erupció al Pacífic i acabem el satèl·lit Io de Júpiter. Un impacte immersiu i educatiu que no oblidaràs. Espai Cràter, Olot.
Per celebrar el Dia Mundial del Shopping, milers de productes esperen al Corte Inglés a preus irresistibles, com un abric creuat amb cinturó de Roberto Verino, que abans costava 450 euros, per només 315. Fins l'11 de novembre celebra el Dia Mundial del Shopping al Corte Inglés.
Catalunya migdia.
6 segons. L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui a partir d'un quart de nou, Barça-Bascònia.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Doncs el Barça que rep avui el Baskonia a l'Eurolliga amb el retorn de Joel Parra. Els blaugranes són quarts a la classificació i els bascos són novens, amb una victòria menys. Per tant, el partit d'avui es preveu igualat, Ernest Macià, i a més, amb la nova derrota del Madrid, que dèiem abans de la pausa, ahir, si el Barça guanya, obriria una escletxa.
De 3 victòries a la jornada 8. Realment aquest Madrid no està bé. Ahir va perdre la pista del Milà, que és un dels equips fins ara havia sigut més fluix, havia guanyat només 2 partits dels 6 que havia jugat i això va ser una sorpresa, però no l'única, perquè va caure el líder també, els Žalgiris Kaunas contra el Bayern de Munic. Ara mateix aquests dos equips, que en principi ningú compta amb ells per ser entre els 6 primers, doncs són els dos líders. Per tant, és Eurolliga, és molt d'hora encara, però força imprevisible. Escoltarem a Joan Peñarroya parlant del Baskonia, que és un equip que fa pocs dies, fa 2 setmanes, va ser capaç de guanyar el Palau Blaugrana i, a més, amb moltes baixes. Per tant, compta amb el partit d'avui. Peñarroya.
Està competint millor a Eurolliga que Lliga Endesa i que, bueno, doncs demà tenim un rival, doncs, que no fa gaire, doncs, va vindre aquí al Palau i ens va guanyar i això, doncs, ens ha de...
ens ha de motivar.
El partit avui es juga a 8:45, Ernest, i vosaltres us hi poseu des de...
Un quart abans o un quart de nou?
Doncs és un quart d'hora abans, ja ho sabeu, podeu sentir l'Ernest Macià, la Carme Lloberes i tot l'equip de la transmissió dels partits del bàsquet, del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. I aquest cap de setmana tot just ens arriba la segona jornada a la Lliga de Campions Femenina de Waterpolo i a la competició ja depara un primer enfrontament català i, a més, es tracta del derbi Vallèsà, un Sabadell-Terrassa que d'entrada es presenta amb un clar favorit de Vitovac.
Mentre que el Sabadell va estrenar la defensa del seu setè títol de Champions amb una victòria, el Terrassa va debutar fa dues setmanes amb derrota. Al bàndol sabadellenc, la jugadora Bea Ortiz manté que, tot i l'empenta de les terrassenques, tenen l'autoconfiança intacta.
Ens trobem amb un rival que coneixem de sobres, igual que elles ens coneixen a nosaltres. És un equip que té molta gana per guanyar-nos i que anirà a totes. I si comencem a fer les coses del primer moment, a priori no hauríem de tenir cap problema.
Des del Terrassa, tot i això, es veuen amb opcions de donar la sorpresa, encara que admeten que el Sabadell és el rival a batre. Ho reconeix Jordi Millán, l'entrenador agarenc.
Un dels partits més complicats de l'any és el coco del grup, 7 vegades campió d'Europa, el favorit per tot, però l'encarem amb molta il·lusió i amb moltes ganes. L'hem treballat molt.
Demà dissabte, doncs, Sabadell-Terrassa a 1:45 i també Mataró-Ferencváros a 1:00 i UPC de Budapest-Sant Andreu a 6:00.
I a les finals del circuit femení de tennis, la victòria d'Iga-Swiatek no li ha servit de res a la polonesa perquè Montserrat Raya ha quedat fora de la semifinal.
Sí, és que el grup taronja d'aquestes finals, tres jugadores han tingut un triple empat amb dues victòries i una derrota. Per tant, s'ha hagut de recórrer el percentatge de sets guanyats en els partits per saber quines eren les dues jugadores classificades per a les semifinals. Bárbara Krejcikova i Coco Gauff hi han passat finalment, mentre Swiatek no podrà defensar el títol. La polonesa, que ha tingut un final de temporada força irregular, ja ha vist a les últimes setmanes com, a més, perdia el número 1 mundial, ara és segona. Per adonar-nos de com d'ajustarà aquesta classificació per accedir a les semifinals, la mateixa Swiatek no era conscient abans de jugar contra Daria Kasatkina, a qui va superar, que no depenia d'aquell partit per ser a les semifinals. De fet, ho va saber a la roda de premsa posterior quan els periodistes li van dir.
Ets conscient que no depenies d'aquest partit per passar a les semifinals?
Vols dir que el partit no importava?
No.
Per què?
Per un desempat complicat, no t'ho va dir ningú?
Què? No.
Thanks.
Gràcies.
I quina és la teva reacció?
Crec que no importa. Sempre isca a la pista guanyar tots els partits, de tota manera. No estava pensant en això perquè, de fet, no ho sabia.
Avui es juguen aquestes semifinals de les finals del circuit femení. L'actual número 1 del món, la bielorussa Arina Sabalenka, s'enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff, la txeca Bárbara Krejcikova s'enfrontarà a l'altra semifinal a la xinesa Qin Wenzheng.
El circuit de Catalunya treballa en a contrarrellotge per organitzar l'últim gran premi de MotoGP de la temporada, la setmana que ve, una cursa que decidirà el campió de la classe reina i que serà sobretot solidària amb tots els afectats per la dana i que està tenint molt bona rebuda entre els aficionats a Mi Aguilar.
El nom oficial és Gran Premi Solidari de Barcelona de MotoGP. La intenció és poder enviar als damnificats de la dana de València el major nombre d'ajuda econòmica possible. Això es fa per diverses vies, un compte de la caixa per fer donacions, per la recaptació de les entrades i per diverses subhastes previstes. Les primeres 24 hores de venda d'entrades se n'havien distribuït més de 30.000. Les expectatives són molt bones. A banda, s'han preparat 3 subhastes, 2 presencials i una online. Les presencials es faran a la Fan Zone del circuit el divendres 15 i el dissabte 16 a partir de les 4 de la tarda. Sent final de temporada, podeu imaginar que els pilots tenen molt de material per cedir. Però és que a la subhasta online s'esperen peces úniques. Abans que comenci, ens faran pública una llista de coses com ara la Moto3 amb què Maverick Viñales es va proclamar campió del món l'any 2013. També s'ha fabricat una sèrie de samarretes amb el lema Racing for València, tot per ajudar els damnificats per la dana.
I com cada divendres un redactor tria una cita esportiva del cap de setmana, Eudald Serra, quina és la teva?
Doncs jo he triat el partit Inter de Milà-Nàpols de la Lliga Italiana de Futbol. I és que la Sèrie A, després d'uns anys d'absoluta monotonia, on la Juventus va arribar a guanyar fins a 9 escudetos seguits entre el 2012 i el 2020, les darreres 4 temporades, en canvi, ha tingut 4 campions diferents. I aquesta, la lluita pel títol, torna a estar més que interessant. Entre el Nàpols, que és el primer, i la Juventus, que és la sisena, només hi ha 4 punts de diferència. I aquest diumenge s'enfronten a Milà, l'Inter i el Nàpols. Segon contra primer, separats només per un punt. El tècnic dels interistes, Simone Inzaghi, és conscient de la importància d'aquest partit.
No, importante perquè...
És important perquè ens enfrontem al primer i al segon equip de la classificació i això preveu un gran partit que mirarem d'afrontar de la millor manera possible. Ara ens hem de preparar bé i recuperar les nostres energies.
Cercando di recuperar la nostra energia.
L'Inter Nàpols ha jugat diumenge a 8:45 del vespre i és el partit que tancarà la 12a jornada de la Sèrie A.
També diumenge Pons Lleida i Llenanet al Picat reescriuran un nou capítol de la història de l'esport lleidatà. Serà la primera vegada que dos equips masculins s'enfrontin, Isaac Vilalta, en una màxima categoria de qualsevol lliga.
Doncs sí, cita històrica per l'esport lleidatà aquest diumenge al pavelló 11 de setembre en partit de la 6a jornada de l'hoquei lliga masculina. El tècnic local Edu Amat preveu un partit de caire ofensiu.
Nosaltres busquem un partit alegre, busquem que sigui un partit amb ocasions. Crec que ells també són un equip que juga ben estructurat darrere però que no renuncia a atacar, que no renuncia a córrer cap contra. Jo crec que serà un partit alegre, que serà un partit entretingut.
El Pons Lleida és 7è, amb 7 punts. L'Alpicà, per la seva part, és QE amb 2 punts, tot i que té un partit pendent. L'equip que entrena Cito Expositor encara no ha sumat fora de casa.
Component emocional hi serà. Intentarem que no afecti o que si té un, que si té una afectació sigui a nivell positiu, no? Que serveixi per donar una mica més de motivació, però que afecti el menys possible a nivell que els jugadors doncs, surtin sobretensionats a la pista.
Aquest...
Doncs fins aquí la informació esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.